exhibint els seus establiments, cosa que els fa destacar, i els consumidors i els consumidors podem identificar que aquell establiment posa a la nostra disposició aquests sistemes de resolució de la controvèrsia que pugui sorgir. Mm? També que convé destacar que tant la mediació com l'arbitratge, important, són procediments absolutament imparcials, per tant, durant el procediment totes dues parts implicades hi tenen veu, tant el consumidor com l'empresa. I justament, si em permeteu aprofitar els minutets que em deixeu, voldria dir que justament la setmana que ve, el dia 14 i 15 de novembre, organitzem aquí a l'Agència Catalana del Consum les terceres jornades internacionals d'arbitratge de consum, que celebrem cada dos anys. I justament la voluntat és oferir un espai de reflexió i debat sobre la mediació d'arbitratge, però sobretot posant al centre el paper que té el consumidor per poder modificar segons quines pràctiques de les empreses. És a dir, el seu paper que té com a clau de volta perquè aquests instruments siguin molt més presents en els comerços i en els establiments i en les empreses. El potencial, diríem, que tenim com a ciutadans, com a palanca de canvi, perquè s'incorporin les empreses a aquest arbitratge de consum. Sobretot perquè considerem que són eines que faciliten molt les relacions, les fa molt més amigables, fidelitzem molt més la relació entre empresa i consumidor que no pas una via judicial en què perdem tots aquests matisos. El fet que hi hagi una controvèrsia no vol dir que siguem enemics. Seria una mica el resum.
Deixi'm fer-li una darrera pregunta, senyora Rovira. Com a consumidor, per exemple, presento una queixa formal a Consum. Quant de temps sol tardar Consum en respondre'm?
Bé, això dependrà també del tipus de controvèrsia, però en un mes, si hi ha voluntat de mediació, en un mes es poden resoldre els conflictes. El tema és si per mediació no es resolen i hem d'anar a l'arbitratge. L'arbitratge és un procediment més llarg, perquè està regulat per un decret i hem de donar uns temps de resposta a l'empresa, delegacions, i per tant podem posar una mitjana d'uns 3 mesos, per posar un terme mitjà.
Doncs fins aquí.
Un mes de mediació, 3 mesos.
Fins aquí, deia, el nostre temps dedicat a informar dels drets que tots i totes tenim com a consumidors i consumidores. Marta Rovira, subdirectora d'Atenció al Consumidor de l'Agència Catalana del Consum. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Un plaer. Adéu.
Mentrestant, ja ho sabeu, que podeu trobar més informació sobre com exercir els vostres drets al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials amb aquest usuari @consumcat.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. Diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio 2 suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per veure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bravo. Cap bravo.
Per a
fer aquesta secció, hauríem anar a Cap Bravo i comprar uns mentolats.
Sí.
No, xiclets no, que això és...
No és veritat. No, xiclets no. Que, exacte.
Això és el dimoni. Els xiclets són el dimoni.
Mentolat. Carmel mentolat.
Un caramel mentolat.
Bravo.
Si és possible, sense envoltall de plàstic, també. És que ens posem molt exigents.
Cap Bravo.
Bravo. Sí, sí. Avui aquesta promoció no serà el mateix que ahir, perquè no tenim el nostre director entre nosaltres.
Ara.
Va ser un moment màgic.
És viu, eh?
Ja, ja. Bueno, sí, clar. És que igual ha sonat que ha traspassat. No, en principi... Bueno, no ha arribat. No sabem, realment.
Claro,
però
sí.
Esperem. Ja ens hagués arribat algun
ara.
Input. No, no, però ahir va ser màgic amb el Toni Herbas. Vam parlar de com Cap Bravo és la companyia de supermercats.
Sí, 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 sí.
De referència a Catalunya, 65 anys d'història.
Tres cognoms, que conformen Cap Bravo.
Tres cognoms, ara ja no me'n recordo, però són els tres fundadors,
Són els tres fundadors de Cap Bravo.
Tres fundadors. Això no ho havia jo reflexionat mai.
Sí, sí, sí.
No,
sí, sí.
Però després va haver un alut de gent que, home, no ho sabies, això.
És un clàssic.
Tothom és expert ara en fundació de supermercats a Catalunya, saps? Ha fet tothom una tesi doctoral sobre com s'han anat fundant.
Ai.
I especialment Cap Bravo. És que, escolta, és que, clar...
És cunyat una mica, també.
Bueno, però que vaig sortir d'aquí i poc més que em tiren a la cara, jo què sé, cistelles Cap Bravo, saps?
Saps quin no és el supermercat dels cunyats?
Cap Bravo.
Cap Bravo.
Cap Bravo, perquè és un supermercat amb seny. Un supermercat que no es fa pesat, tot el contrari, és agradable.
El
és
rigor dels supermercats.
És l'anticunyat.
Exacte.
No es fa pesat, és agradable, pensa en tu.
Ara.
I no en ell. No et diu obvietats.
És així.
Saps? Una de les obvietats que no diu és que... Perquè són discrets, però ja ho dic jo.
Ara,
3.000 supermercats són... a les 4 províncies. Legión.
Legión.
Són Legión. Un dia l'Albert, en la meva absència, va fer un càlcul de quants hi ha per barri. No sé si va dir que va una barbaritat. Tres o quatre per barri.
Sí, sí, és
una cosa increïble. Perquè està allà, perquè és de proximitat, perquè és català, perquè sap la nostra idiosincràsia i ens ofereix els productes en conseqüència.
És així.
Tenim cada setmana una cistella Cap Bravo.
Home.
Per gentilesa dels tres fundadors.
Bio, bio, bio!
Bio. Ui, aquesta, aquest mes. Aquest mes.
Grat,
aquesta
no?
Cistella... Bio, 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 bio. Bio,
bio, bio, bio, bio.
Ai, et va separant, fa com un efecte.
Ara.
Jo trobo a faltar aquí a la ràdio efectes. Jo un reverb necessitaria.
Per Cap Bravo?
Per tot.
És que Cap Bravo s'ho mereix tot.
Sí, sí, un reverb. Ho he demanat ja moltes vegades, per tant...
Algun dia...
Escolta, si esteia d'aquest mes, sortireu fets un pinzell, com el Toni Herbas, que és un bacallà de...
Mira, ara Eva Cervera porta un llibre sota el braç...
Ai, què portes? És la història de Cap Bravo?
No, és un llibre d'Antoni Gaudí. Però això, vull aprofitar per, pels que no ho sapigueu... tu saps que jo vaig ser estudiar història.
Sí, ho sé, ho sé.
No sabíeu que Antoni Gaudí on anava a comprar?
A Cap Bravo. Antoni Gaudí anava a Cap Bravo i... I allà comprava el... Bueno, de tot. Per inspirar-se. N'hi ha de tot. I
hagués anat... que té 65 anys, Cap Bravo?
Sí.
Val.
Bueno, anava de petit, de petitó. Anava... La mare li deia... Antoni! Saps què vull dir?
Toni, li deia Antoni.
Antonyito, vés a por pan.
Ara.
I ella anava a Cap Bravo.
Sí, sí,
que
sí,
tenen,
sí.
També tenen forn, i tenen
hi ha fleca.
Hi ha fleca. Bueno, a la cistella... la cistella d'aquesta setmana, plomes bio, llenties cuites bio, cuscús bio,
bio,
flocs de cibada
bio,
integrals i blat de moro
bio.
Bio. També melmelada,
bio,
gel
bio,
de cibada natural, oli en loció, no el poseu,
bio,
no el poseu a la paella, l'oli en loció, perquè us sortirà allò amb un sabor estrany.
Bio.
Però si us el poseu, però... És que el Trias va... Abans em parlava dels autos de xoque, doncs ara està fent un auto de xoque aquí, perquè en la cadira es va desplaçant que va...
Bio.
Et carregaràs algo, Joan, tranquil, calma't. Bueno, doncs aquesta
cistella... Que a mi tot el que és bio...
Ja t'excita. Aquesta cistella... Pensava que aniries a, que afegiries alguna cosa, però no.
És que la cistella... Saps què és la cistella?
Bio.
Bio!
Bio, bio. Doncs, si voleu participar per optar a aquesta cistella bio...
Ara.
Podeu enviar missatges al 663-99-30-62.
Correcte.
663-99-30-62. I avui,
ai,
la pregunta que us fem...
Ara.
Respondré a la pregunta que fem cada dia. Avui és el Dia Internacional... de estar preocupat pel Barça.
Ai.
Un juego devastador, sí. Devastador per als aficionats.
Barça.
Perquè
portem ja... No te podemos decir bravo como a Cap Bravo.
Portem ja tries de veritat. No sé què et passa amb aquesta promoció, t'animes molt. Portem ja 2 mesos de competició. D'aquesta temporada hem fitxat Joaos, Gundogans, Lewandowskis. Sí. Ens hem tret de la màniga Lamins Lamals i la cosa no rutlla.
Lamins i Amals, eh?
Sí, bueno, un, però... Al final és un, però és molt nerviós, com el que ha dit Eugenio. No, però molt nerviós. Bueno, no només no rutlla, és que sembla que anem a pitjor. Ni Xavi ni el germà de Xavi sembla que aconsegueixen endreçar el rom de l'equip. Per això avui, com a prèvia de la tertúlia, ara entraran els tribuneros,
sí,
de la qual jo he estat desterrat, convenientment, per això... He estat degradat. Bueno, no passa res, ja ho accepto. Us preguntem, molt senzill... Com veieu el Barça? Pregunto a Berta perquè ens parleu de què sentiu, els culers que ens escolteu, de Xavi, dels jugadors, del joc...
Així tal qual, eh?
Del germà de Xavi, de les galetes de la porta... com veieu el Barça?
És així.
Perquè després d'ahir jo crec que necessitem fer un exercici, com deia el Pol Corredoira, de exponer, no? Hay que exponer... Manifestar. Doncs culers, manifesteu-vos, manifiesta-te, culer...
En pau, eh? Ni un paper a terra.
No, ni un paper a terra, si us plau. Això és innegociable.
Correcte.
Com a bons catalans, no com a Madrid, que van deixant coses. Escolteu, com veieu el Barça? Respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Desfogueu-vos, manifesteu-vos, parleu-nos de Xavi, del germà de Xavi, d'aquesta decepció d'ahir, que va ser un partit, doncs, com nefast.
Vols deixar un titular pels tribuneros?
Jo?
Sí.
Un titular. La pregunta per mi és si Xavi té nivell per dirigir el Barça o no.
Val?
Aquesta ara és la pregunta.
Ara parlarem.
I ja està, doncs ja ho tenim, això. Que bravo, bio.
Bravo.
Se pone en pie, aplaude y corea su nombre. Omnipresente, como el gran Busquets. Puyol puso la cara donde otros no meten...
Tribuneros, amb la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer, l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club Quico Parcerisses i Pol Corredoira, periodista esportiu de Ràdio Estel.
Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
David, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Gemma, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia.
Què?
Ara, bon dia de nou.
Hola, Joan.
Pol, què ens expliques, va, avui?
Bon dia, no per molts culers.
Ara.
No per molts culers, perquè derrota molt dura la que hi va protagonitzar l'equip de Xavi Hernández a Hamburg contra el Shakhtar Donetsk, un partit que en teoria havia de suposar la classificació matemàtica pels vuitens de final de la màxima competició europea. Finalment s'ha acabat convertint en un malson, 90 minuts per oblidar un gol, un solitari gol del Shakhtar que els dona els 3 punts i que allunya una miqueta, no molt, una miqueta, la classificació europea per un Barça que ho tornarà a intentar a finals d'aquest mes, de nou, a casa, a Montjuïc.
Solitari gol i un altre en fora de joc, eh?
I un altre en fora de joc. És veritat, ho hem comentat a l'informatiu matinal, el van anul·lar per fora de joc, però clar, la sensació és de derrota, no sé com ho veieu vosaltres, de derrota dura, de derrota contundent, de les que fan mal, jo diria, eh?
Sí, home, perdre el camp del Shakhtar, bueno, Hamburg...
El camp del Shakhtar no, perquè no tenen camp, és que clar.
No tenen camp, pobres. Està el tema... Sí. Tenen complicat. I... És dura, és dura. A veure, no perilla la classificació, però potser sí que tornen a venir els fantasmes d'altres anys a Europa. I sobretot fora de casa. I ara se la juguen a la següent jornada, que com et tremolin les cames, cuidado.
Derrota d'equip petit. O sigui, el que es va veure ahir al terreny de joc, per mi, és veure un Barça que no sé, que suposo que no recorda que està competint per Champions. O sigui, ahir el que havies de fer era certificar la Champions, marxar a l'aturada de seleccions sense preocupar-te més per la tornada amb el Porto i oblidar-te de tot. i està ja classificat i ja està, i centrat en la Lliga, que és també una altra competició que hauríem d'estar més amunt i no ho estem. Ahir el que es va veure al terreny de joc, duríssim, cap plantejament tàctic, molt just tot, i que el Shakhtar semblava que tenia més idea en totes les facetes de joc que el Barça. Duríssim.
Balaguer.
Carai, tu, Gemma.
És que és cert.
Contundent, eh?
Sí.
M'he quedat glaçat. No, té raó. A veure, clar, el Barça ja ve de fer un molt mal partit a Noeta, i llavors es troba que aquell dia guanya a l'últim moment del partit amb un gol que primi anulen, després el VAR el dona perquè era gol legal, el Barça guanya aquell partit d'una manera... Són aquests partits que es guanyen a l'últim minut que no saps ni com. Evidentment hi ha una alegria i una explosió per part del barcelonisme, però la realitat és que el Barça està en un mal moment futbolístic. I això, doncs, quan guanyes no es veu tant, i després si perds, tot i que el partit, clar, és un partit de la Champions que arriba en un moment on el Barça ho té pràcticament fet. Ara dèieu, crec que ho has dit tu, Pol, diu si ara el següent partit falla pel que sigui, que tremolen les cames. Ho has dit tu, Joan, ara no ho recordo. Si tremolen les cames i aquell partit es perd... Però és que això són coses que són molt difícils que passin en aquests moments. El grup és assequible, el Barça ho té pràcticament fet, i l'únic que queda l'ataca del partit aquest d'ahir, que és un molt mal partit i que se suma a un altre molt mal partit que guanyes a l'últim minut. És aquest el gran problema en aquests moments del Barça, per allò que es diu sempre de l'estil, de la qualitat del futbol que la gent del Barça vol que el seu club desplegui.
Però és que era un punt i a part, jo crec que ahir era partit per fer punt i a part. De dir, vale, contra el Clàssic, bueno, es refereix Xavi i Cancelo ahir també que van ser els 60 minuts perfectes i després ja van començar a baixar els braços. Jo crec que potser seria només la primera meitat, però bé, això ja són opinions. El partit contra la Reial Societat, segurament un dels pitjors partits que vam veure del Barça de Xavi, i jo crec que aquí era el punt i a part. De dir, vale, a la Champions certifiquem ja, ens oblidem, i fora. I ahir que vas veure sobre el terreny de joc, ni ganes ni intencions, desordenats, que no saben, sembla que no tinguin cap idea tàctica, o sigui, no saben ni com atacar ni com defensar, perquè déu-n'hi-do també que un equip com el Shakhtar t'agafi les esquenes dues o tres vegades, que sort que hi havia Araujo allà col·locat, perquè déu-n'hi-do, si no hagués tallat alguna pilota més Araujo, doncs ens haguéssim fotut un bany molt més gran i no, haguéssim encaixat
el gol, cinc gols més. El gol és un minut i mig de possessió del Shakhtar.
No, és que no necessitàvem més, que això és el problema.
No, i el dia de Noeta, contra la Reial Societat,
la
sortida d'aquell partit és perquè al minut 10 el vagis perdent 2-0.
Rafa Sanahuja, que ens plantejava abans si Xavi té nivell per dirigir el Barça.
No, sempre agafem amb el mateix. Sempre és la mateixa pregunta, sempre ens agafem amb el mateix. Jo crec que ara és quan toca demostrar-ho. És a dir, quan comencis a veure un plantejament tàctic diferent. Perquè al final sempre estàs proposant el mateix, tothom ja sap el que es trobarà sobre el terreny de joc, tothom, o sigui, tots els equips ja saben com defensar el Barça, com jugar aquest Barça, perquè és que és sempre el mateix. Llavors, o hi ha canvis tàctics, pues que, vull dir, potser no té tants coneixements com hauria de tenir un entrenador del Barça. Ha dit Xavi sí que es va agafar molt les culpes i va dir és el moment de l'entrenador, veurem si després de l'aturada hi ha algun canvi, hi ha coses...
Mira, doncs tu mateixa que plantejaves a Xavi, l'escoltem en roda de premsa posterior al partit contra el Shakhtar.
Depenem de nosaltres mateixos, però ens hem de refer, hem de treure el caràcter, hem de treure l'orgull, hem de treure doncs, aquest amor propi que tenim a dins tots els jugadors, no? Jo també com a entrenador i tot l'estaf, i recuperar la confiança. Fa molt poc que jugàvem molt bé futbol, ara estem en un petit batxe, com es diu, no? En el món del futbol, i passa durant la temporada, que no estàs en el millor moment de confiança i ens hem de tornar a retrobar.
El batxe en català normatiu.
M'agrada bastant en aquest moment. El batxe, com es diu?
És que sotrac no enganxa.
No, el món del futbol és batxe.
És batxe, ja està.
Jo me'n vaig a les declaracions de... Bueno, jo crec que Xavi sí que té la jerarquia per entrar al Barça i estic segur que el nivell també, perquè ja s'han vist algunes variants algunes vegades, però penso que és esclau de les seves paraules. I és una cosa que no em trauran mai del cap, que penso que el Barça és esclau del seu model de joc i les seves paraules i de l'omplir-se la boca amb el jugar bé, i això fa molts anys que ho penso i sempre ho pensaré. I després jo me'n vaig a les declaracions de Gundogan després del Clàssic. Per mi, el que diu Gundogan és un símptoma de que allà dintre les coses no van bé. Mm. Sí, no van bé, i com a surt a jugar ahir a Hamburg...
T'ho certifica, eh?
Allà hi ha alguna cosa que no olora bé. Deia que alguns jugadors allà amb el mòbil i que els és igual perdre... No els és igual, segur, en cap jugador li és igual. Però a vegades ha de volar alguna motxilla, ha de volar alguna cosa pel vestuari.
Hi ha d'haver algun crit,
I que vingui l'entrenador i que posi les coses sobre la taula i digui acabeu de perdre un clàssic, que és un dels partits més importants que tindreu en tota la temporada. Recordeu-vos d'això, o sigui, no t'agafis a... és que van tenir falta de sort, van ser els últims 30 minuts. O sigui, com si han sigut els últims 5.
Mira, jo recordo, ja tirant de coses d'aquestes, el Mitchell, que els hi deien els jugadors del Girona la temporada passada, just abans d'iniciar-la, el primer any de retorn a primera divisió, que deia, os tiene que doler perder con el Girona. Pues jo penso que a la gent no li fa mal perdre amb el Barça. És així de clau tinc. Perquè si el Gundogan diu allò, un alemany que són competitius, que no es tallen, que ho parlàvem ara fora, sí, amb en David i la Gemma, allà hi ha alguna cosa que no funciona. No a nivell actitudinal, perquè tots els jugadors surten a donar-ho tot, això és impossible, no m'ho crec, ni m'ho creuré mai. Però hi ha algun símptoma allà dintre que alguna cosa passa. Que bueno, que allò que deia també el Guardiola amb el City, no? Hem guanyat 4 lligues de les últimes 5 i ja no tenim la gana que té l'Arsenal, per exemple, no? Pues potser és això.
Sí, però ara els futbolistes que hi ha al Barça no són els que hi havia fa uns quants anys.
No, però vull dir, vam guanyar la Lliga l'any passat, bueno, tira que te va, no? Amb el que vam fer l'any passat ja anirem bé. Pues no. No, perquè el Barça li exigeix a Europa rendir.
Se suposa que aquesta fam ha de tornar i ha d'haver tornat perquè són nanos joves, el Barça ve de fer unes Champions molt dolentes... La gana ha tornat, se t'ha tornat a obrir la gana. Sí. Però el que passa també, per mi ha dit una cosa el Quico, que és interessantíssima, que és el concepte aquest de l'estil de joc. I de, si ja guanyar costa molt actualment i tens molta pressió per guanyar, tu imagina't guanyar i jugar bé, les dues coses alhora. És el que voldríem tots els seguidors d'un equip de futbol, que el nostre equip guanyi i a sobre ens delecti amb un futbol exquisit, sí, perfecte. Però això és molt difícil. I, de fet, l'altre dia... quan el Barça fa el gol a l'últim minut, escolta, no veig en aquell moment, en el moment d'explosió d'alegria de la gent celebrant el gol, no veig a ningú que estigui dient sí, però és que hem jugat molt malament. Ho dius després. Uh-huh. Però en el moment del gol esclates d'eufòria, no?
Sí, clar.
Perquè el que vols és guanyar els 3 punts. Coi, és que al final és això.
No, és que si no guanyes els 3 punts l'altre dia, et despenges bastant de la Lliga, eh?
Sí, vull dir que deixem-nos estar ja d'aquesta... Em sembla molt bé que hi hagi gent que encara defensi això i, escolta'm, tu, endavant. Però el que vols és guanyar els partits, els punts i títols.
No, ara
d'acord, està... si ho pots fer jugant bé, meravellós, però en aquell moment, en el moment del gol d'Araujo, algú pensa...
No, i
mentre som... l'estàs celebrant, però no hem jugat bé, no? Ho penses després, però 5 minuts després.
Són partits que té molt mèrit guanyar. Són partits que té mèrit. Quan no estàs bé, guanyar 1-0 al 90 amb gol d'un central, això, o sigui, això és l'hòstia, no? Perquè al final és la... que un equip és sòlid. Però no pots anar i fer la destrossada a Donetsk, estan amb les orelles tieses. I la sensació del partit d'ahir és que no vas amb les orelles tieses a competir.
Aquest any recordo el partit del Celta, també, per exemple. Una remuntada express en 5 minuts.
Que ho tapa tot.
Que ho tapa tot, clar, són ja uns quants partits. Però fixa't que és allà, el Barça és allà.
Jo estava pensant en dos noms que són diametralment oposats, dos noms de dos entrenadors. El primer és Pep Guardiola. Jo crec que va fer, perdoneu-me la frase, però molt de mal, en el sentit de que ho va guanyar tot i ho va guanyar d'una manera tan absolutament brillant, dominant, jugant bé, il·luminant Europa, que potser d'alguna manera el que ens volem és emmirallar, no?, amb aquest tipus d'estil. I després l'altre nom d'un entrenador completament i diametralment oposat, que és Bordalàs. Uf. Bordalàs, que practica un futbol absolutament horrorós, alguns moments li funciona. I, de fet, aquest Getafe, tan reconeixible segurament per Bordalàs, que practica un antifutbol tan gran, va guanyant. I a la seva afició li és absolutament igual que els critiquin. I, de fet, en roda de premsa, en Bordalàs, ell diu, no, jo sóc resultadista. Si jo guanyo 1-0 i jugo 10 minuts de partit i en aquells 10 minuts xuto un cop als 3 pals i va dins, és el partit ideal.
Llavors,
clar, llavors, bueno, és l'aficionat del Barça que vol, no? Volem guanyar, sí, volem guanyar-ho tot, sí, i volem guanyar jugant perfecte. Ostres.
Jo penso que els entrenadors...
No és el que deia el Quico.
Els entrenadors estem per treure rendiment als jugadors que tens a la plantilla. Uh-huh. Això és així. I, evidentment, Xavi, com a jugador, Iniesta, Busquets, Leo Messi, Eto'o, ja no existeixen. I me'n vaig al Guardiola. El Guardiola està dominant Europa amb el Manchester City d'una manera molt diferent a com ho feia amb el Barça. Llavors, és un entrenador que sap adaptar-se al context, als jugadors que té, perquè si tens el Haaland, el bitxarraco aquell, doncs no et posaràs a jugar com jugaves amb el Barça, però jugaràs d'una altra manera. Llavors, també anem a Bordalàs. Bordalàs que té 4 canyes. És així, té 4 canyes. 4... Ara, això sí, els hi fa creure que són 4 canyes i que per guanyar han de fer-ho així. I els entrenadors estem per això. Llavors el Xavi, penso que li ha de treure rendiment als seus futbolistes tal com són. No com jugava ell. Perquè a vegades diuen, no, és que jo quan jugava sempre...
Clar, 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 clar.
No. Ja no juegas. Sí, sí. Si ja no juegas.
I que tenies, és això, que els companys tenien els millors del món. O sigui, tenies a Gerard Piqué, a Carles Puyol a la defensa, que jo crec que no hi ha hagut millor parella de centrals mai a la vida. No. Bueno, després al mig del camp, que era un escàndol.
No, quan si tiraves una pilota al coll i te la feien bona.
Era un escàndol, vull dir, és que no pots comparar Pedri, Gavi, Frenkie de Jong amb el Xavi Iniesta, Sergio Busquets. És que és incomparable. És que no, són els millors que hi ha hagut mai. Hem tingut la sort que han sigut del Barça. Teníem la sort que hi havia el millor entrenador per mi, que hi ha hagut mai.
Es va ajudar tot.
Exacte, i va ser la sort aquesta de tenir els millors amb el millor entrenador. Això és una etapa que ja ha passat. I els culers mai ho podrem superar, perquè és que és normal, també.
L'aficionat del Barça només recorda aquella etapa i vol jugar com aquella etapa, i allò ja no existeix.
No. Aquell futbol... I no tornarà a existir. O sigui, és impossible.
Però és que aquell futbol és impossible de fer avui en dia.
Jo crec que això que dius no només passa amb el futbol, sinó que passa amb tot. O sigui, tu has de veure les característiques que té cadascú, i a partir d'aquí, en una empresa, en una ràdio mateix, no? Cadascú ha de fer el que sap fer.
Sí, sí.
No pots pretendre fer coses que la gent no sap fer. I aquest és un problema que li ha costat el càrrec a molts entrenadors. I jo, per exemple, parlant de l'Espanyol, penso que Luis García...
Li ha costat això.
Ha acabat bevent oli per culpa d'això.
En parlarem, de Luis García.
No, jo ho sé, ja m'ho imagino. Però és per això, perquè tu vols intentar fer unes coses que no tens els futbolistes per fer-les. Jo recordo una anècdota d'aquestes d'Abuelo Cebolleta, que a mi m'agrada explicar. Hi havia un central de l'Espanyol dels anys 80 que va arribar a jugar a la Copa de la UEFA aquella famosa, l'Iñaki. Iñaki, no sé si el coneixeu, tu el recordes, Iñaki? Amb aquest tio, per coses de la vida, he compartit algun dinar i aquest tipus d'històries. I el tio m'explicava una anècdota del Javier Clemente. Javier Clemente. No, Javier Clemente, i aquesta se'm va quedar gravada perquè és molt bona. El tio un dia en un partit, tots sabem com era Javier Clemente com a entrenador, però els seus èxits va tenir en el seu moment, ara és totalment anacrònic, però en el seu moment els seus èxits va tenir. Aquest tio un dia...
Era un entrenador d'èxit.
Sí, aquest tio era un central, el típic central robust, però que no podia fer res amb la pilota als peus, perquè era dolent amb la pilota als peus. I el tio un dia va intentar fer un regat allà darrere i com donar-li la pilota al tio del costat. I el Clemente el va agafar del braç quan es va acabar el partit i li va dir tu, sempre a les palomes. Com dient que ell, quan tenia la bola, havia de fotre una puntada al cel i no complicar-se la vida. Clar, si tu vols agafar i dir-li a aquest tio que això és el que està passant actualment en molts equips, no, és que tu, com que volem jugar un futbol de tot, tu, quan tinguis la pilota, has d'agafar i tocar-la al tio del costat o... T'equivocaràs perquè llavors passa el que li ha passat a l'Espanyol en molts partits. Pilota enrere, mal donada, gol de l'equip rival. Que algunes vegades el tio de l'equip rival fallarà i llavors aquell error quedarà emmascarat, però moltes vegades no, l'aprofiten i quedes ja marcat i perds un partit per culpa de voler fer coses que tu no saps fer. És així,
és
a les palomes, tu.
És esclau el Barça del Jogo Bonito, que se'n deia?
Oh, clar.
I tant. Sí, eh? Però o sigui, sempre. I al final... també costaria, jo crec, entre aficionats, acceptar un entrenador que et planteja una cosa totalment diferent.
No,
que digui, no, el Barça juga al contraatac, per exemple, i no juga a la possessió.
Però, per exemple, el Guardiola amb el City, sí, té la possessió, i perquè també té els millors, però juga totalment diferent.
Sí, sí.
Totalment diferent, però aquest futbol de voler jugar per dintre, quan tothom et posa gent per dintre, de no provocar ni un avantatge per fora... És que, clar, és anar a jugar contra un muro contínuament. I penses, això... un altre atac desperdiciat.
I això és ser un bon entrenador.
Clar, però... Si
perquè ell, per exemple, el Pol posava l'exemple del Bordalàs. Bordalàs, amb el Getafe, fa una cosa, però quan va entrenar al València, que li van anar regular, però no malament del tot, tenint en compte
el que tenia
en aquell moment el Bordalàs, no era ben bé això, tampoc, el que feia. Vull dir que compte, perquè Bordalàs potser no és tan dolent com ens pensem. Home, sí que és veritat que el que fa amb el Getafe és una mica mesquí i un futbol que a ningú no li agrada.
El Getafe...
I que Getafe li acabes tenint mania.
Quan ja ha sigut ell, ha fet Europa League.
Sí, 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 sí.
Quan va marxar, ell, una mica més hi baixa. Sí. Va haver de tornar per salvar-lo en 4 jornades. Si és que... Perquè el Getafe té un context i una manera, i la gent és d'una manera, i els jugadors que té, i el límit salarial és el que té, uh-huh. i ha de fer... Pues, bueno, pues...
T'agafa tothom t'agafa mania, però clar, és això, no sé, el Getafe...
No, està... El Cádiz el va guanyar 1-0 de córner i vinga.
No, i amb un tio menys.
Sí,
que... I no sé quants punts porta, però va bé.
L'únic equip que l'ha destrossat és el Girona. És veritat.
El va
destrossar a la jornada 3 o 4.
Sí, perquè el Barça, de unidó, com va patint.
Venia de jugar amb el Barça d'empatar 0. I el Girona, la setmana següent, li va donar un meneo. Però el Getafe és un equip que costa molt de guanyar i has d'anar allà i has d'anar molt mentalitat del que et trobaràs.
I tots sabem perquè el Getafe ha aconseguit fitxar Mason Greenwood.
Hòstia, sí.
No seré jo qui ho digui. Però, bueno, feu un Google i
ho
ho trobareu. Un fitxatge que, bueno, va
ser
un dels millors jugadors joves de la Premier League uh-huh. i que, per qüestions absolutament lamentables i condemnables, té un valor de mercat que el Getafe s'ha pogut permetre. Sí. Parlarem de Girona i parlarem d'Espanyol, Joan.
I del Madrid.
Sí? Que juga avui contra l'Esporting de Braga a partir de les 9 de la nit.
Correcte. Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu.
Nosaltres que anem a publicitat i seguim amb aquesta tertúlia amb els tribuneros aquí a la caravana. Fins ara.
Radio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren, també compartim el mateix viatge cap a la digitalització. Ens esforcem per ser una empresa cada cop més digital i cibersegura. Per això, des de 2018, hem invertit 245 milions d'euros en innovació i digitalització.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, seguim amb la tertúlia esportiva a la caravana d'avui. Ho fem amb Quico Parcerisas, Gemma Mallorca i David Balaguer. Dèiem que volíem parlar del Reial Madrid, però també del Girona i de l'Espanyol. El Reial Madrid, que avui se les veu amb el Braga a les 9 del vespre, amb dues qüestions sobre la taula. Jude Bellingham, que és dubte per una luxació a l'espatlla, cosa que ens fa preguntar-nos, pel que es va dient, si hi ha Bellingham dependència.
Oh, m'encanten aquests conceptes.
I la segona, que segueix tot el serial de Vinícius i la seva actitud, perquè cada cop hi ha més veus crítiques des del Real Madrid.
És que tela.
Quin plom, Vinícius.
Jo crec que s'està jugant, o sigui, és un jugador que acabarà fent mandra a tothom.
El Pablo Alfaro, el Ballesteros, tots aquells haguessin espavilat, aquells centrals antics.
És una pena, eh? És una pena perquè...
Sí, perquè és un geni, o sigui, és boníssim.
I perquè estic convençut que...
El seu rendiment seria molt millor, si no.
Això a banda, però estic convençut que és bon tio. És que estic convençut, però...
Quan es va encara però... amb el porter...
Li diu, t'espero fuera, no posis un bitxo.
Exacte, què fas, per favor? No és la millor idea que has tingut, encara, amb aquest porter.
L'altre ni li va contestar.
No, gràcies a Déu.
Se'l va mirar d'un dia, sí.
Mare meva, que bo.
El tema aquest del Vinícius... Feia temps, que no, apareixia un futbolista d'aquestes característiques.
Jo pensava que l'Ancelotti ho arreglaria, pensava. Perquè és una persona, considero que forma molt bé els jugadors i és un tio amb cara i ulls. El que passa que no deu poder sentar-lo. Però és per sentar-lo 5 partits. I li va, nen.
Calma't.
Calma.
No sé si no
fins... L'altre dia va jugar contra el Clàssic.
Sí.
Totes les pilotes que va tocar les va perdre.
És que jo crec que també està sent, és això, que l'any passat es va fer una gran temporada, sí. I era una mica l'estrella, bueno, una mica no, era l'estrella del Madrid, i aquest any es veu opacat per Jude Bellingham, i suposo que també la llibertat que té Jude Bellingham en tota la zona d'atac
sí,
no el fa, no l'ajuda.
Però que ell no s'equivoca, eh?
No, clar.
No s'equivoca, no en perd ningú.
És aquest el problema. Llavors jo crec que es veu pagat una mica que l'estrelleta ha canviat. I...
Ah, és un nen petit, gelós, malcriat, així de clar. I... No, és que és veritat, és que els comportaments que té l'altre dia li diu el porter del Rayo, al camp del Rayo. Te espero fuera. I fa 6 metres més que ell. T'enganxa, pobret, només t'ha d'abraçar. I sí, és veritat, amb una abraçada al Dimitrescu en tindria prou. Però és que és continu. L'altre dia surt de l'estadi Lluís Companys, també, encara ens sembla... Deixa estar, et preocupa't de jugar, que no estàs rendint. No estàs rendint.
No, però és que saps què passa? Perquè si tu ets un futbolista d'aquestes característiques, que perds els nervis amb tanta facilitat, els altres
fàcil.
Ja ho saben i és molt fàcil. Perquè, escolta'm, tu vas a jugar contra el Cádiz i aquell tio, que no sé si juga encara, aquell que no recordo el nom, un Fali. Central, aquest encara juga?
Sí, i tant.
Aquest li dius, mira, treu de polleguera aquest paio.
No, ja està.
I als 10 minuts ja t'ha tret del partit, aquest tio. Fali. Sent un paquet, t'ha tret del partit.
No.
Vas al camp del Getafe, 3/4 del mateix, li dius, Gené, treu de polleguera aquest tio. És que és molt fàcil, la tàctica. Fàcil. És molt fàcil.
No, i la gent del públic, que ja saben que dient-li 4 coses ja està més pendent de la grada que de jugar. I clar, que el Vinícius no rendeixi, és molt talosa pel Madrid, eh?
Clar, clar.
I tens molt de guanyat.
Sí, perquè ho deia la Gemma, aquest tio l'any passat va fer una temporada boníssima.
Sí, va ser l'estrella.
Té classe, té nivell, però si és un tio que perd els nervis d'aquesta manera... És molt fàcil.
I que, a més, jo crec que també s'està jugant no només amb el Real Madrid, sinó que si algun dia se l'han de vendre, a veure quin club el vol, eh? Perquè és un tio problemàtic.
S'ha barallat amb tothom.
Sí, però en aquests casos sempre hi ha clubs que pensen aquest tio, això passa igual amb les relacions de parella. És un tema que tinc comprovat. La gent pensa, ja, aquest el podré canviar. O aquesta la podré canviar.
Però,
després...
mai pots canviar.
No pots.
Mai pots.
Però d'entrada sempre penses, no, jo puc, perquè com que té unes característiques bones i tal, dius, no, jo el canviaré i no pots. No. Perquè ara no és conya, no sé si hi va o no, però hauria d'anar al psicòleg. No, seria bàsic per ell.
Home, de tenir...
No jugar sé si hi va o no, però perquè si tu t'enfoques només en el tema que t'has d'enfocar, aquest paio marca una època.
I tant.
Però és que està més pendent d'altres coses.
I també és un tema, i ja com a més, amb el tema Vinícius, que és per... Bueno, quan li van donar el premi de la pilota d'or...
Sòcrates, premi Sòcrates.
Era broma, no?
O sigui...
No.
Sembla un gag.
És que no té cap mena de sentit. L'altre dia li creien els talls contra el Rayo, tots els talls. Bueno, grande Vinicius, després de ganar el Premio Sócrates, el proper que guanyarà serà, saps, el de lluita lliure, perquè és que no té cap sentit. Vull dir,
no,
és la persona que ja... més s'encara, que més es rebota, que més,
ja està bé
que problemes ha tingut.
Ja està bé que tinc caràcter i que busquin i que...
Evidentment.
Però, home...
Jo estic convençut que molts madridistes...
No
toleren aquesta
actitud. I els companys...
I que s'estan posant nerviosos ja i que se'ls està esgotant la paciència.
Fixa't els companys, ningú va a defensar-lo.
No, perquè ja
s'ha... Quan hi ha tant ganes, ni van. I això és el que dèiem dels símptomes. Això són símptomes de que alguna cosa va bé.
I si ho comparem una mica amb l'actitud que tenia Neymar, per exemple, no? Que potser ha sigut un dels últims que també ha tingut bastant renom amb tots aquests temes, però tu compares l'actitud que tenia Neymar i, per exemple, quan li feien alguna entrada així fora de temps o tal... Ell reaccionava, no encarant-se amb la persona, sinó després deixant-lo en ridícul fent qualsevol cosa, amb una sotana o ara, jo què sé, l'aixeco i et deixo un ridícul davant de tothom.
Ja en feia alguna, de tirar el besito, però...
Alguna cosa així, però tampoc s'encarava tota l'estona. També jo crec que també perquè tenia Suárez i Leo Messi, que a la mínima que el veien encarar-se l'agafaven i deien, noi, baixa 3 tons. Jo crec que potser és també el que li falta al Vinícius, que no crec que hagi de tenir aquí una cuidadora que estigui atent a tot el que fa, però una persona potser dins del terreny de joc que sigui una mica com amb qui es veu reflexat o amb sí. qui es veu emmirallat i que aquesta persona sigui l'encarregada de dir noi, baixa't, tranquil, relaxa't. Potser també falta un líder.
Ahir ho va dir a la premsa l'Ancelotti, que a lo mejor tendría que cambiar de actitud, sí.
A lo mejor.
Si diu a lo mejor l'Ancelotti és perquè és molt rotund.
Sí, perquè ens...
mai es mulla.
Exacte, no es mulla mai.
També cal dir que si per part del madridisme, no? que és qui comença a no tolerar aquestes actituds, i l'afició tampoc li està agradant i tot, que si fos el mateix de la temporada passada, és a dir, si perds els papers, però després fas dos gols i una assistència...
No, però clar,
que aquest any no està fent res.
No, res.
I llavors, clar, que quan, encara queda més en evidència.
Ben pocs.
Molt pocs. No sé si...
No, fatal. No, i a més, si els partits del Madrid, no, evidentment no els he vist tots, però els dos o tres que he vist, ha estat desaparegut, aquest tio.
També han canviat una miqueta, Sí. Està jugant a dalt, que també és diferent. Abans a la banda esquerra estava molt...
Però no desborda, no
se'n va de ningú.
No li surt res.
I clar, llavors passes a ser només un futbolista que perd els nervis a la mínima. Això no és eficaç, no és vàlid pel teu equip.
També deu una lligata que ell veu que no està rendint, Això estic segur.
Sí, la frustració.
Sí, i el que diu la Gemma, del tema del Bellingham.
Sí.
Perquè tots sabem que hi ha molts egos en un vestidor.
I més en aquests vestuaris.
Clar, és molt complicat, això. Veure com... clar, aquests paios, ells molt segurament no intenten evadir-se del que diu l'opinió pública i del que diu la premsa. Però molts d'altres no, i t'arriben les informacions. Sí, imagina't, els madridistes, periodistes madridistes, els típics del Chiringuito i tots aquests, l'any passat, Vinícius, Balón d'Oro, tota l'estona parlaven de Vinícius. I ara no. L'han substituït per Bellingham.
És així. És que és una bogeria de jugador, mare de quin fitxatge.
I llavors t'entra la gelosia, no?
Sí.
Poden arribar a cremar a Bellingham o no?
A Bellingham? No ho crec.
El veig molt centrat,
Sí. Crec que és un jugador que, déu-n'hi-do, té rendiment per molt de temps i que la gent també agafa i diu no, és impossible que estigui així tota la temporada. És un jugador que està així amb aquest rendiment tota la temporada i que s'ha trobat el seu lloc ideal al Real Madrid.
Sí, i la cultura anglesa és de picar pedra, Els jugadors anglesos jo no veig baixant el rendiment,
No, jo el veig molt d'aquests, a més de futbolistes d'aquests, que és molt important. Al llarg de la història hi ha hagut molts, podem citar-ne uns quants, d'aquests que saben mantenir el cap fred. Moments com aquest que diu el Joan, no? Si et poden cremar, t'han parlat de tu. No, aquest paio sap mantenir el cap fred. És d'aquest estil de futbolista que no...
La manera que té de jugar i la superioritat, prendre una superioritat que...
Però física, increïble. O sigui, tàctica, ja ho sabem, però física també, o sigui, és el que parlàvem, 20, 21 anys té,
sí,
el nen.
És 2003, 20 anys té.
20 anys?
És que... És una bèstia.
Va, parlem d'altres equips, com el Girona, de seguida parlem de l'Espanyol també, que és notícia un dia com avui. Jo sé que portem setmanes dient-ho, Però quina barbaritat. Primera setmana líder en solitari de primera divisió. Esclar, un es pregunta quins han de ser els objectius de l'equip. Ara, ha parlat Quique Garcel i ha dit això.
Ja toca començar a parlar d'altres coses. Jo crec que hem de ser humils, però no arribar a ser el fals humil, no? Jo crec que estem en un punt en el que tenim una il·lusió que és intentar ara lluitar per tot el que puguem, no? I sobretot per mi la paraula tot el que puguem és intentar estar per sis primers, no? Ara mateix.
Hem de ser humils, però no aquella falsa humilitat, eh? Si parlem del Girona, estem davant del nou Leicester o ens estem flipant una mica?
Ostres, mira, et diria que la sensació, perquè el Leicester era un equip que defensava bé, que guanyava 1-0, que dominava pilota parada, jo et diria que la sensació del Girona em sembla molt més bèstia que la del Leicester.
Inclús més,
La manera... Vas al camp de l'Osasuna, que és un camp que havia guanyat tots els partits, els últims partits els havia guanyat tots allà, i se't posen 2-1 i ets capaç de remuntar. Per mi la superioritat que està demostrant amb els rivals... amb qualsevol, perquè els equips venen, vaig estar l'altre dia contra el Celta, i el Celta, que és un club històric de primera divisió, que ha jugat Champions, Europa League, ve a tancar-se. Sí, et dona la pilota i amb una por tremenda. I amb el Leicester era totalment diferent, era un equip que es tancava l'àrea, que defensava bé i que, bueno, que els hi van entrar en tot. Que tenia molt de mèrit, però és que jo veig aquí una superioritat que feia anys que no es veia.
Per tant, Quico, quin és l'objectiu a partir d'ara?
No, evidentment ja parlar de salvació és el que deia el Quic, ara. És que ja no cola. No, perquè amb 38 punts estàs salvat. 40 punts, 3 partits més, segurament els guanyes abans de Nadal.
Mínim zona Europa?
Bueno, jo crec que ara ja s'ha de... Jo crec que s'ha d'intentar anar pels quatre primers.
I tant.
I tres primers.
És que li treus 10 punts al cinquè. Que ara ja està salvat, que era l'objectiu. Doncs pues ara tira. Tira i, escolta'm, pels quatre primers. I de moment van líders. Mm-hmm. O sigui,
és que és molt bèstia.
De moment estem defensant liderat. T'imagines que... Seria increïble.
I defensant liderat, traient-li ja dos punts al segon.
Sí.
I que és un Real Madrid, recordem.
El Real Madrid.
A veure, el frec a frec amb el Real Madrid el veig que pot ser terrorífic. Perquè el Madrid t'apretarà el que no està escrit.
Sí, però, perquè és, però justament per això, perquè és el Madrid.
Sí.
Però... No sé, jo... Clar, són coses que... Queden moltes jornades per davant, mm-hmm. I clar...
Però el Madrid saps que anirà... Quan s'acostin les 10 últimes jornades, que és quan hi haurà les hòsties de veritat, saps que anirà al camp de les Palmes. Les Palmes li donarà un meneo i guanyarà 0-1.
Sí. Però també... També sabem que dependrà molt de la situació a la Champions. Del Real Madrid.
Sí, però té aquella ADN...
Ara, també, aquí també li hem de sumar el Barça, és a 4 punts del Girona. Això ja és un partit de marge.
Sí. Mm-hmm.
Ja és un partit de marge.
Sí.
Partit i empat.
Clar. I estem veient que...
Partit interessantíssim.
L'altre dia el Real Madrid va empatar 0 contra el Rayo a casa. Després el Barça, si l'altre dia no fa aquell gol en l'últim moment...
Està 6.
Està fora.
És que, llavors, sí, sempre pensem, no?, és que algun dia el Girona començarà a perdre partits i els altres els guanyarà, però això ha de passar. Ha de passar
i de moment no passa.
I cada setmana diem que passarà i no passa. Mm. I una setmana més ja ha passat.
I al final...
No, i portem dient, bueno, el camp de l'Osasuna... Bueno.
Sí, tu cada setmana dius, va, que aquesta setmana sí, palmem.
Perquè,
clar, i no.
Sí.
I reboten cada partit, és que és una barbaritat.
Veritat, tu estàs veient el partit i dius, és que guanyaran.
Sí. I és això, que tornen a tenir, o sigui, tenen aquest ADN, que és el que tenia el Real Madrid en el seu moment i a vegades també el té, que és aquell partit que veus que va perdent això 2-1, i jo juro que vaig dir, acabaran guanyant 2-5, vale, 2-4 gairebé, però... Que ho veus, perquè... I crec que és el motiu pel qual no es pot comparar ni amb el Leicester ni amb cap altre equip que hagi guanyat alguna de les grans lligues. O sigui, el del Girona aquest any és un escàndol. Però en l'hora de jugar... És que és superior en moltes facetes del joc. I estàs jugant contra els equips que econòmicament, no sé si tripliquen... Però és que és una barbaritat. Mm-hmm. Estàs fent un desplegament.
Al final del partit, el de zona està fent una cosa, com sembla espectacular, que és juntar els dos entrenadors a fer roda de premsa a peu de camp. I l'Arrasate, l'entrenador de Osasuna, deia, és que, claro, és muy difícil ajustar contra el Girona, porque sabes que el Miguel va a venir por dentro, ahora por fuera. Si Miguel va por fuera, vendrá otro por dentro. És dificilíssim ajustar. I això té un mèrit. O sigui, que el rival no sàpiga el que faràs, és la clau de futbol.
I és el que no li passa al Barça, que va molt lligat amb això, que és imprevisible.
Això.
El Girona és imprevisible. Sí. I és el que passa amb els grans equips. El Girona és imprevisible, el Manchester City és imprevisible, el Madrid bastant imprevisible. Llavors t'arriba un Barça que ja saps com jugarà, perquè Xavi l'any passat va tocar amb la tecla de com volia jugar, i llavors sempre és el mateix, i tots els equips diuen, vale, gràcies, ja sabem com defensar-te, ja sabem com jugaràs.
I mira que a l'inici, tornant una mica al Barça... Jo el veia al principi i pensava, ostres, hi ha modificacions, ficava el Cancelo per dintre,
sí, s'anava per dins,
amb puntes, ara atacava amb tres, però ara s'ha tornat, perquè ell vol tornar a l'unocerismo aquell, d'aquella seguretat defensiva que tenia, amb els tres centrals, amb el Koundé, l'Araujo i el Christensen, i ara sembla que ho vol tornar a fer, però clar, vine.
Sí.
Clar, és que ja està,
perquè l'any passat es guanyava sent molt previsibles. Mm-hmm. Pues guanyar 1-0 per pegada i per defensar bé.
Per defensar bé, sobretot.
Sí, i al final, durant un moment de la temporada es deia, que l'1-0, el 0-1, sí, però al final guanyes la Lliga i ja ningú no recorda. Ara ho estem recordant, però el que compta és que tens un títol més a les vitrines. Mm-hmm. Al final és això. I el Girona, clar, tu quan has jugat 12 partits i n'has guanyat 10, atenció.
Compte.
És que... Entenc que no es pugui dir obertament que l'objectiu és el títol de Lliga, clar. Però dins del vestidor, jo crec que hi ha d'haver la consigna de...
Ei, que ja ha sonat,
anem a intentar-ho, i sense pressió.
I amb un entrenador com el Mitchell, ja t'ho dic jo.
Si no la guanyes, no passa res.
L'altre dia veia un speech de Mitchell, que no sé si qui va gravar, perquè ho veia a la xarxa social, dins del vestidor, que és brutal. Sí. Però brutal.
Vam fer una... Sí, aquella espita.
Que no és casualitat.
I el fluorescent No se'ls hi havia.
Exacte.
S'ha de canviar el forasset.
Vaig veure una cosa que vam fer el gol a gol, el Jordi Sunyer, va fer com una comparativa de les últimes lligues europees guanyades per equips que no entren en els plans que puguin guanyar la Lliga, tipus Leicester, però n'hi ha més, la Lliga francesa, Alemanya, en els últims 20 anys.
Sí.
Com anaven aquests equips a la jornada? Era l'11 en aquell moment, ara ja anem per la 12, és a dir, que ja és una més, que el Girona va guanyar 2-4 a Pamplona, tu. Era bestial perquè tots aquells equips...
Està molt per sobre.
...que havien aconseguit guanyar... Sí, no portaven els punts que portava el Girona a la jornada número 11, vull dir que... Escolta, tu, i després el tema que dius tu d'entrar entre els quatre primers classificats és que això és molt a l'abast del Girona.
Sí, bueno, és el
perquè,
que...
Perquè encara que tu
punts,
facis...
El cinquè són moltíssims punts, perquè tu has de fallar molt, però l'altre ho ha de guanyar, eh?
Clar. I és això que...
L'equip que jo veig més perillós per treure d'aquesta quarta plaça, que és la Real Societat, que és un dels equips que més m'agrada...
Sí.
N'apareixerà un altre, que farà una bona ratxa, guanyarà 4 seguits i se't fotrà allà. Però l'equip que veig més perillós, que és la Real, el tens a 12.
És que la cosa va a ratxes. I tens equips com, per exemple, el Sevilla i el Villarreal, que són equips que haurien d'estar lluitant per aquesta quarta plaça, o potser el Villarreal per la sisena, i són equips que estan fallant molt i que tindran una bona ratxa, però que ja no arriben.
No arriben.
És que has de tenir una ratxa de
ja no arriben, i per tant...
Bueno, són les dades.
I a part que jo no veig el Girona amb 4 derrotes seguides.
No, és molt complicat.
No seran aquests partits, els
4
partits.
4 empats, podria ser.
Hi haurà partits molt... Hi haurà partits...
Que és impossible que ara de cop s'estanqui el Girona. És que ho veig molt complicat. I amb la idea de joc que té el Mitchell, amb les ganes que veus de tot l'equip, que són unes ganes...
I el que diu el Joan d'aquesta xerrada del dilluns... Mm-hmm. És que tu l'estàs veient i surto a jugar jo.
Sí.
És que amb quants punts vas a Champions?
Trempa.
Normalment.
Mira, no m'ho havia mirat mai. Perquè, clar.
No, però és el que el Mr. Chip ho deia, que tria les xifres. Un equip que crec que també era la 11a jornada, tenia els mateixos punts que el Girona, quedava sí o sí entre els tres primers.
100% de vegades.
I normalment guanyava la Lliga. Era 6 cops guanyaven la Lliga.
Sempre algú ha de trencar l'estadística per això, eh? Esperem que no sigui aquest any.
Però que tots els equips quedaven entre els tres primers.
Sempre hi ha algú que... Mira, vaig a mirar això. Sempre hi ha algun equip que al final... Li passen, sempre també ha passat, un equip que la jornada 12 té 20 no sé quants punts, però és que el Girona en té 31, eh? Però que tenen 27-28 punts i després ve la desinflada.
I per mi és la manera en què ho està fent. Si tu guanyessis aquests 10 partits, els haguessis guanyat 1-0 patint, el rival s'ha quedat 3 vegades amb 10 de penal...
Us en recordeu d'aquelles campanyes del Barça quan Guardiola era entrenador dels Pebrots?
Sí.
Això és una mica el que està fent.
Sí. No, totalment. No, aquest tio... Espero i desitjo que estigui molts anys al Girona, però és que el veig per estar on ell vulgui, eh?
No, és que clar, si el Girona... És que ja no s'hi guanya la Lliga, és igual a la Lliga. Si va Champions, el Girona, automàticament Mitchell... Allà hi ha un focus sobre Mitchell.
Clar, que ja està, bestial. El focus.
Li van fer una entrevista a la Farrés de la Liga, que va guanyar el premi al millor entrenador del mes d'octubre, em sembla que va ser, i li van fer una entrevista, que us recomano que la veieu perquè serveix per tots els àmbits de la vida, no només pel futbol, i dius, clar, que aquest tio és el líder. O sigui, és el líder del club, el líder de l'equip. És una passada, la manera que té de treballar amb els jugadors, de comunicar amb ells... Les hores que hi dedica, evidentment, perquè si no aquí no hi ha una altra manera, i el talent que té.
I de convèncer els jugadors que són els millors, que això també és un tema, que ha aconseguit que tots els jugadors pensin que són...
Exigència diària.
Exacte.
Perquè el fàcil ara mateix pel futbolista és... El dilluns ja arribo justet a l'hora de la convocatòria d'entren. Ja esmorzo... Avui em ve de gust xocolata. Avui em ve de gust no sé què. Ara el dissabte a la nit, doncs mira, me'n vaig a fer un parell de copes. Perquè, clar, anem líders. I aquesta és la tendència del futbolista. Sí. Si això, estic segur que no passa, aconsegueix el Mitchell que la gent es cuidi de veritat, perquè és un esforç de 9 mesos.
Uh-huh.
I val la pena. A més a més, són molts calés. Les primes per entrar a Champions, els sous, no sé què, són molts calés. Sí. Si el jugador és conscient de tot això, i crec que ell té aquesta capacitat de que no es relaxi en l'exigència diària, perquè, clar, un futbolista no pot anar després del partit. Hem guanyat i anem a fer 2 copes. No. No pot. Avui en dia no pot. No, perquè el teu rendiment el dia següent has d'entrenar. I ja si has d'anar a dormir a les 3 i has d'estar a les 8 al camp perquè entrenes a les 9 i has d'esmorzar...
Ja comencem
i
malament.
I arribes amb un ull tancat i ja no sé què. Aquí es comença a trencar tot. aquí estarà el tema. Aconseguir que aquesta gent, aquests nanos joves de 19 o 20 anys,
el Savinho,
és igual, una superioritat, si aconsegueix que aquesta gent continuï pel camí recte de voler fer alguna cosa gran, és que jo crec que pot guanyar hasta la Lliga.
Sí. No, és que l'altre dia també en deien una altra, molt bona, que era temporada 21-22.
Vale.
El Girona, segona divisió.
Correcte.
Jornada 12.
Ah, sí, no, aquesta és...
Jornada 12, el Girona en descens.
I el
de la 21, de la 21,
amb el contracte sobre la taula per renovar.
A segona divisió.
Boníssima, aquesta, eh?
En zona de descens, temporada 21-22. Temporada 23-24.
Líder.
És a dir, dues temporades després.
Sí.
Jornada 12, líder de primera, amb 31 punts.
Per aquestes dates...
Luis García, una mica.
D'això es diu... Exacte, ara parlarem.
No, Luis García no, perquè Luis García no estava en zona de descens.
D'això es diu consolidar un projecte.
Ah, és que...
No, d'això se'n diu consolidar un projecte.
I entenc que hi ha molta gent... Sí, hi ha molta gent, perquè aquests dies ho he estat veient, quan mires el mòbil i tal, que quan fan aquesta comparativa i diuen... No, agafant el tema de l'Espanyol, citen aquesta dada de Mitchell i tal, es posen molt nerviosos, perquè, clar, hi ha coses que fan mal.
Bueno, però la roda de premsa és esperpèntica.
Entenc molt bé també que sí, no, llavors ve allò de sí, però és que el Girona està sota el paraigua del
City.
I què?
Els jugadors són tots descartets de tot arreu.
Vinga, va, que em queden 4 minuts i ara que parlàveu de l'Espanyol, que té l'entrenador que volia Gregarza, que és Luis Miguel Ramos.
Ramis.
I que ja l'hem escoltat i ha parlat així.
Convertirnos en un equipo sólido, un equipo consistente, un equipo que tenga unos mecanismos en todas las fases del juego muy definidos y que llegue a los partidos de competición con lo que pensamos que tienen que hacer de forma muy clara. Esto se consigue a través de la semana, con mucho trabajo, y esto tenemos que conseguir verlo el domingo. Si llegamos a ese punto, que es el que consideramos oportuno y los jugadores lo entienden, creo que estamos más cerca de conseguir buenos resultados.
Vale.
Es que...
Estic amb aquest tema destrossat.
Per cert, Gregarza, que va dir que Luis García no se'l va fer fora per WhatsApp, eh?
Sí, perquè clar...
Aquí tienes mi mòbil, li deia.
Mira, jo...
A la gent sí que el van avisar per WhatsApp, això sí que va ser cert. Després, bueno...
Jo ja ho he explicat moltes vegades, que per sort la meva vida ha anat avançant i no sóc com quan tenia 20 anys que el tema del futbol em tornava boig. Perquè si jo ara tingués 20 anys... En la situació que està l'Espanyol i tot el que està passant, jo estaria plorant cada dia, potser no podria sortir ni de casa, mira què et dic. No, i no és conya, perquè jo quan tenia 20 anys era d'una manera i per sort he evolucionat amb aquest tema. Sort, perquè ara el futbol no és com quan jo tenia 20 anys dins del meu cap. Però tot i així, hòstia, em sap molt de greu veure la situació en la qual està el meu equip, perquè és que és un desastre.
És bèstia.
És molt bèstia, o sigui, tu estàs intentant lluitar per tornar a primera divisió, intentes crear un projecte, i a la jornada 14, amb l'equip a 2 punts de l'ascens directe, sí, d'acord, hi haurà una batussa tremenda per intentar pujar a primera divisió, i està tot molt igualat, però prendre aquesta decisió, per mi és una decisió molt, molt errònia. Sincerament.
A mi em sembla que kamikaze. Algú hi havia dintre el vestuari, eh?
No, amb el Gregarza es portava malament, i això ja se sabia des que el va fitxar. I jo crec que tenia el temps comptat, el Luis García. I ja va anar bé que no encarés els resultats, perquè van dir, va, perfecte.
Doncs escolta'm una cosa. Per què no som més sensats en el món del futbol? I quan arriba un director esportiu, hi ha un entrenador, se li paga el contracte i se li diu muchas gracias.
Exacte.
Sí, sí.
I hasta luego. Perquè és que ja no anirà bé. És que és impossible.
És que vas tenir l'oportunitat.
Han de tenir una molt bona relació director esportiu i...
Jo entenc que en calent, o sigui, una afició, les persones a través de... No, i el camp, i a través de les xarxes, en calent, quan el teu equip no funciona, és que aquest entrenador... Però els que formen part d'una cúpula, d'un equip, no poden pensar tant en calent. Llavors és que aquí hi havia ganes, perquè és que si no s'entén.
T'empaten al minut 98 i el fas fora el dia següent.
I que l'empat era just... O sigui,
el minut 98...
Ja falta... Li fan una pregunta molt interessant en la roda de premsa, que jo me la vaig mirar sencera. Li fan una pregunta molt interessant, que si el balón llega a tocar el palo i va fuera, en vez de tocar el palo i ir dentro, ¿qué hubiera pasado? No va respondre.
Clar. No, i al minut 98, en una acció on hi ha Arbilla...
Sí.
Hòstia. Embasteix el Roger, però escolta'm, allò, com és que no ho atures? No ho sé, és igual, no passa res perquè ja... Però sí, són aquestes coses que no s'acaben d'entendre, perquè a més, tots sabem què passa quan ve un entrenador nou. a la meitat d'una temporada. Arriba aquella frase històrica de necesitamos unos partidos para adaptarnos. L'Espanyol ara no es pot permetre unos partidos para adaptarnos.
No, guanyar el diumenge. Per cert, no tot és dolent en l'Espanyol.
Què ha passat ara?
No, 100 anys de futbol base perico, un dels planters més forts del futbol base català.
Doncs que es noti.
Quico, Gemma, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
David, ara et diré gràcies, però abans, coses quotidianes.
Sí.
Escoltem els informatius d'aquesta casa i de seguida en parlem de tot plegat. Fins ara.
Adéu, fins ara.